Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia que tomba articles clau del decret del règim lingüístic que blinda el català a les aules. Cristina Cantal.
Entitats socials, culturals i educatives han rebutjat la decisió de l'alt tribunal, mentre el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat no fer un ús polític de la llengua.
Defensarem el model lingüístic de l'escola catalana amb tota contundència que el govern de Catalunya recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per la convivència.
A l'espera, aquesta hora, de la votació sobre la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, que previsiblement tombarà la mesura.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, avisa Vox, el PP i Junts que hauran de retre comptes als seus electors i que la seva decisió els perseguirà i ha estat especialment dura. Míriam Nogueras.
Es que usted y yo, aquí, en este debate, representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. ¿Y sabe a quién representa usted? Usted en esta lucha representa el capital. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
Un equip científic liderat pel Clínic IDIBABS i l'Institut de Recerca del Càncer de Londres descobreix la manera de conèixer l'evolució de cada càncer en el passat per predir si es desenvoluparà amb agressivitat en el futur.
El treball al públic avui la revista Nature. El cocoordinador de l'estudi, Iñaki Martín Subero, explica l'abast de la troballa.
Si desciframos la historia oculta, si desciframos el pasado, podemos saber si empezó hace mucho y ha crecido lentamente o si empezó hace poco y ha crecido rápidamente, y con esto podemos claramente predecir cuál será el curso clínico futuro. Y en pacientes, por ejemplo, como la leucemia linfática crónica, que es un cáncer que no se trata inmediatamente, podemos predecir con años de antelación cuál será el momento que el tumor progresará naturalmente y requerirá tratamiento.
En cultura, Carmen Maura rebrà el gran premi honorífic del Festival de Sitges i l'actor Benedict Cumberbatch també recollirà el guardó La màquina del temps.
L'actriu que protagonista el film Vieja Loca rebrà aquest reconeixement juntament amb altres clàssics del fantàstic Joe Dante, Terry Gilliam i Peter Chan. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
Que ens dona una interpretació de la Carmen Maura com a Vieja Loca i el pobre Daniel Helder, que és gendre que ve a cuidar d'ella i la cosa no acaba molt bé, per dir-ho d'una manera molt, molt, molt suau.
I en esport, Jordi Cervantes, tret de sortida a la Copa de la Reina de Futbol.
A 3:15 comença el duel català dels 32ens de final d'aquesta competició, amb un partit entre el Cornellà i l'Europa, i que es podrà veure per la xarxa Més. Fa uns minuts ja ha finalitzat el partit de l'EM de Lleida, que visitava el camp de l'Atlètic Balears amb victòria per les del Segrià, una eliminatòria que és a partit únic. D'altra banda, el Barça ha obert el formulari de sol·licitud d'entrades per al partit davant el València, que jugarà diumenge al Johan Cruyff, i al qual opten els socis i sòcies que van tenir abonament a Montjuïc els darrers dos cursos.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Dues Catalunyes en aquests moments. La de l'extrem nord de Girona, també gran part del Pirineu, on els abundants i on fins i tot hi plou, i la resta del país, on la temperatura és molt més suau, amb vent de ponent força ressec i més domini del sol. Sí que alguns núvols s'han anat movent per les comarques de Ponent i de l'Ebre, que han deixat alguna gota esporàdica. Però en general, sempre que també han eixut, tret, com dèiem, de l'Empordà, del nord de Girona en general i també de l'Alt Pirineu, al llarg d'aquesta tarda encara amb algun remet, especialment a l'Empordà. Pel que fa a la diada, doncs sí que els núvols han de tornar a augmentar i bàsicament ho farà a les comarques de Girona, ja al matí. També al voltant del migdia, arribant a l'àrea metropolitana de Barcelona i durant la tarda fins a la Catalunya central. Algun xàfec caurà, sobretot al sud gironí i al voltant del Maresme, al Vallès Oriental o cap a la banda del Vallès Occidental. Més sol i encara calor a les comarques de l'Ebre i del Pla de Lleida. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, hi ha molta mobilitat avui, sobretot a les retencions a la B20, aquesta ronda de dalt en sentit nord, amb 9 quilòmetres de retenció. A banda d'això, també unes aturades molt puntuals, molt diverses, a la B23, entre Molins i Sant Feliu de Llobregat, en sentit sud, amb pràcticament 5 quilòmetres de cues. També a la C60, a l'altura d'Argentona, trobem alguns trams de 4 quilòmetres amb petites aturades intermitents. També circulació amb retencions a la Nacional 340, entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès, en sentit Alcanar, pràcticament uns 4 quilòmetres de lentitud. També a la C-17, aturades parcials entre Mollet i Parets, en sentit sud, amb 3 quilòmetres, i a la 2 també entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat, alguns trams que poden anar des dels 2 als 3 quilòmetres pràcticament d'aturades. També la C-58 va una mica saturada i la P-7 a l'altura de Barberà del Vallès. Això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia que tomba articles clau del decret de règim lingüístic que blinda el català a les aules.
En concret, anul·la els decrets que fixen el català com a llengua vehicular en l'activitat docent. La raó, diu el Tribunal, és perquè no garanteix prou el castellà. El decret, de fet, fa un any que està suspès de forma cautelar per un recurs que va presentar l'entitat Assemblea per una Escola Bilingüe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat no fer un ús polític de la llengua. Entitats socials, culturals i educatives han reaccionat ja a la decisió de l'alt tribunal.
El dictamen es va aprovar el 15 de juliol, però s'ha fet públic aquest dimecres a les portes de la Diada. Esther Minguell.
El TCJ tomba alguns dels articles que fixen el català i l'aranès a la Vall d'Aran com a llengües vehiculars d'aprenentatge i habituals en l'activitat docent, administrativa i de relació amb les famílies. El president Salvador Illa ha sortit en defensa del model lingüístic de l'escola catalana.
Defensarem el model lingüístic de l'escola catalana amb tota contundència que el govern de Catalunya recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per la convivència.
Entitats culturals, socials i educatives han rebutjat també la decisió del Tribunal Superior. El sindicat USTEC denuncia un atac al model d'escola catalana. Yolanda Segura és la seva portaveu.
La llengua i l'educació de Catalunya no es toquen. Exigim a les nostres institucions una resposta contundent en conseqüència.
Aquesta sentència arriba quan s'està pendent de la decisió del Tribunal Constitucional sobre els percentatges lingüístics a les aules, una resposta que s'ha de conèixer aviat.
Gràcies, Esther. També la Plataforma per la Llengua recorrerà la sentència. Juntament amb l'ANC, denuncia el major atac des del franquisme.
La presidenta i vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell i Mireia Plana, han carregat contra la decisió judicial en una roda de premsa aquest dimecres a la seva seu. Han fet una crida a defensar el català i han denunciat que la sentència no s'adequa a la normativa vigent. També han constatat que el pacte per la llengua és necessari però insuficient. Les han acompanyat el president de l'ANC, Lluís Llach, i l'advocat Pep Cruanyes. Llach ha afirmat que la sentència és el major atac a la llengua des del franquisme i ha criticat el president del govern, Salvador Illa, assegurant que la seva actitud amb la llengua serà la de rentar-se la cara com altres vegades.
Una sentència, com dèiem, que arriba a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, demà 11 de setembre, serà una jornada festiva i reivindicativa a parts iguals, amb moltes activitats durant tot el dia, com les tradicionals ofrenes florals, el monument Rafael Casanova i les manifestacions.
Jordi Pessarrodon és membre del Comitè Permanent de l'ANC.
La reivindicació surti al carrer, que tenim més motius que mai, que és el lema d'aquest any, si us heu fixat en la Diada, sortir, perquè realment el país està en una urgència més que mai, molt més que mai, històrica. L'espoli és sagnant dia a dia. Ja hi ha un estudi que és 20.000 milions que es reconeixen, o sigui que imagineu-vos, si tan sols per l'economia ja no és urgent sortir i reivindicar la llibertat del nostre país.
El primer d'aquests actes de l'11 de setembre serà la hissada de bandera a la façana del Parlament de Catalunya. L'acte estarà encapçalat pels presidents del Parlament i la Generalitat, Josep Rull i Salvador Illa, respectivament, i els acompanyarà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Serà d'aquí uns minuts, així que anem cap al parc de la Ciutadella. Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
Bona tarda. En només 25 minuts tindrà inici al Parc de la Ciutadella, tot just davant del Parlament de Catalunya, l'acte d'eissada de bandera com a inici simbòlic dels actes de la Diada de l'11 d'octubre. Es tracta d'una bandera gegant de 6x9 metres i de 25 metres d'alçada que a partir d'avui serà la gran protagonista del tret de sortida d'aquests actes institucionals de la Diada en la seva vigília. Un esdeveniment inspirat en el que va promoure Pasqual Maragall l'any 2004 i que girarà entorn dels orígens i la història de la senyera. L'acte començarà amb la rebuda de la senyera que tres membres de la Guàrdia d'Honor del cos de Mossos d'Esquadra traslladaran des de l'interior del Palau cap a l'exterior i allà la rebran el president de la Generalitat Salvador Illa i del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni. Posteriorment, els membres del cos de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Gala de l'Ajuntament de Barcelona la desplegaran i l'ancoraran al pal per la Isada, moment al qual l'Orfeo Català interpretarà el cant de la senyera. Un cop acabat l'acte, la cambra recuperarà la recepció institucional a representants del món polític, econòmic, cultural i social del país que s'havia deixat de fer el 2008 per la crisi.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, a l'espera aquesta hora de la votació sobre la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, que previsiblement tombarà la mesura.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, avisa Vox, el PP i Junts que hauran de retre comptes als seus electors i que la seva decisió els perseguirà i ha estat especialment dura amb Míriam Nogueras.
Es que usted y yo aquí, en este debate, representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. ¿Y sabe a quién representa usted? Usted en esta lucha representa el capital. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
També els sindicats s'han concentrat a Barcelona davant la patronal catalana Foment del Treball i han acusat els partits contraris a la reducció laboral de menysprear la majoria de ciutadans. En una entrevista a la xarxa, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha reclamat al govern espanyol que torni a presentar la llei.
Els sindicats han aprofitat hores abans de la reforma laboral per mobilitzar-se davant de Foment del Treball, sota el lema reducció de jornada ja. Amb aquesta acció, els sindicats volen pressionar perquè el projecte de llei que fixa la jornada laboral en 37 hores i mitja setmanals es desbloquegi i entri a tràmit parlamentari després de mesos de paràlisi institucional i resistències per part de la patronal. Justament en declaracions a la xarxa, Camil Ros, secretari general de UGT a Catalunya, ha reaccionat a la decisió de Junts i ha explicat que no pararan fins a aconseguir la reducció.
Nosaltres continuarem i nosaltres, per tant, el que li demanem al govern també és que torni a presentar la llei i que tornem a iniciar el procés. I, per tant, no pararem. Avui no és un acte de dir, no, pum, i el nostre malestar i no sé què, i Junts. No, nosaltres fem això, però al mateix temps nosaltres continuarem a la reivindicació, perquè també ho hem dit, les 37 i mitja no és el final. Això és una gradualitat cap a les 35 i cap a la jornada de 4 dies.
Una mesura que, segons argumenta el sindicat, és perfectament adaptable a les particularitats de cada empresa i que beneficiaria més de 12 milions de treballadors. Una demanda que, a més, és favorable en el 87% de la població catalana, segons dades del CEO de la primavera passada.
Aquest primer ple del curs polític està marcat pel fracàs de la reducció de la jornada laboral, però també pel judici obert pel Suprem al fiscal general de l'Estat i per la crisi diplomàtica amb Israel per Gaza. El ple ha començat avui amb l'habitual tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pere Sanz.
Sánchez ha afirmat que lidera un govern net que treballa per causes justes com l'habitatge, l'ocupació o la defensa dels drets humans. Feijóo l'ha acusat de moure's només per la por als jutges, als mitjans de comunicació i als seus socis parlamentaris.
Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen...
D'altra banda, en resposta al portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, Sánchez ha recordat que la vicepresidenta María Jesús Montero posarà sobre la taula un nou sistema de finançament territorial i li ha recordat la quitança del deute del FLA.
I avui ha declarat davant del jutge la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada d'un delicte de malversació relacionat amb la tasca de la seva assistent a la Moncloa i arran d'una denúncia de Vox.
El jutge veu delicte en la tasca prestada per l'assessora en relació amb activitats privades de Gómez en la recerca de finançament per a la Càtedra de Transformació Social Competitiva que codirigia la Universitat Complutense de Madrid. Gómez ha respost només al seu advocat i ha explicat les funcions de l'assessora Cristina Álvarez, de qui ha dit que era amiga personal seva. També ha explicat que algun cop li havia demanat a Álvarez que transmetés un missatge seu com a favor personal. Álvarez, també citada avui davant del jutge, s'ha negat a declarar.
En política exterior, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, proposa la suspensió parcial dels acords comercials amb Israel per l'assetjament a Gaza. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió, von der Leyen també ha anunciat que la Comissió congelarà el suport bilateral a Israel i proposarà sancions als ministres extremistes i als colons violents.
La presidenta de la Comissió assegura que Europa ha de fer més davant del que s'està passant a Gaza, que ha qualificat d'inacceptable. Així tot, ha admès que serà difícil tirar endavant la suspensió parcial dels acords comercials, ja que cal l'aprovació d'una majoria de països. El govern espanyol ha celebrat la proposta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afegit que l'executiu voldria que la suspensió fos total.
Doncs encara en relació amb el conflicte a Gaza, la flotilla Global Sumut denuncia que una segona embarcació ha patit l'atac d'un dron mentre estava atracada en aigües de Tunis. Es tracta del segon atac en 48 hores que pateix aquesta missió amb ajuda humanitària per Gaza.
Segons relaten els organitzadors, el vaixell Alma, que navegava sota bandera britànica, ha patit danys per l'incendi posterior a la coberta superior. Malgrat tot, expliquen que no hi ha ferits i que tant la tripulació com els passatgers estan fora de perill. En un comunicat, la flotilla afirma que aquests fets són un intent orquestrat per distreure i frustrar la missió, però han assegurat que ells continuaran sense immutar-se.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, denuncien una segona violació a una menor a Olot durant les festes d'altura, el mateix dia que la primera.
Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets per identificar l'autor de l'agressió a la víctima, que té 15 anys. Els fets van passar la matinada del 6 de setembre, la mateixa que en l'agressió sexual que va patir una menor tutelada i de la qual hi ha un detingut com a sospitós dels fets, i la Generalitat ja va avançar que es presentaria com a acusació popular en el judici.
En clau sanitària, un equip científic liderat pel Clínic IDIBABS i l'Institut de Recerca del Càncer de Londres ha descobert la manera de conèixer l'evolució de cada càncer en el passat per predir si es desenvoluparà amb agressivitat en el futur. El treball el publica avui la revista Nature. Maite Polo.
El nou mètode es basa en una anàlisi de l'ADN. Gràcies a un model matemàtic molt potent, allò que abans es considerava soroll de fons dins del material genètic, ara dona molta informació sobre l'origen i l'evolució de cada tumor. Un dels dos coordinadors de l'estudi, Iñaki Martín Subiero, explica l'abast de la troballa. És cap del grup d'epigenòmica biomèdica de l'IDIBABS, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer.
Si desciframos la historia oculta, si desciframos el pasado, podemos saber si empezó hace mucho y ha crecido lentamente, o si empezó hace poco y ha crecido rápidamente. Y con esto podemos claramente predecir cuál será el curso clínico futuro. Y en pacientes, por ejemplo, como la leucemia linfática crónica, que es un cáncer que no se trata inmediatamente, podemos predecir con años de antelación cuál será el momento que el tumor progresará naturalmente y requerirá tratamiento.
L'estudi ha analitzat mostres de leucèmies i linfomes de 2.000 pacients, però els investigadors creuen que aquesta metodologia podria funcionar amb tots els tipus de càncer.
Més en salut, els suïcidis s'han reduït un 12% a Catalunya, segons les últimes dades incloses en el Pla de Prevenció del Suïcidi del Departament de Salut. És la baixada més gran des de la pandèmia. Avui es commemora el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi.
L'any passat es van suïcidar 538 persones a Catalunya, amb l'impacte que un fet així suposa no només per als afectats, sinó per a les seves famílies i amics, i entorns també acadèmics, socials, laborals i de tota mena. La xifra, malgrat superar el mig miler, és més baixa que el 2023 i consolida la tendència descendent que ja va començar el 2022.
Els responsables públics del Pla de Prevenció del Suïcidi consideren que les campanyes i accions de conscienciació social han donat fruit. Les entitats que treballen per prevenir el suïcidi són prudents, però, i alerten que la xifra d'idees suïcides és molt alta i que el problema és molt greu entre els joves. El Departament de Salut ha convocat als hospitals un manifest aquest migdia. La nostra companya Maite Polo ha anat també a un dels centres sanitaris que ho han fet a Barcelona.
Trencar el silenci i combatre l'estigma són algunes de les claus del manifest que han llegit aquest migdia professionals experts en salut mental de l'Hospital de Sant Pau. Constaten que a Catalunya milers de persones viuen situacions de patiment emocional profund i animen a tothom a ajudar-se. És el missatge que ha llançat la psicòloga Thais Tiana.
Això no ho podem abordar només psicòlegs i psiquiatres. Hem de poder tenir informació a les escoles, hem de poder sostenir-nos entre tots i hem de poder generar ciutats, pobles, espais on la vida que ens cuidem entre tots.
A la Sandra se li ha suïcidat el fill fa 3 anys. El noi en tenia 41, vivia a Santiago de Chile, lluny de la seva mare. La Sandra pertany a l'Associació de Supervivents.
Después de 3 años recién estoy intentando salir del duro golpe que esto significa como que te cayó una bomba y tú sigues vivo, pero te cayó una bomba y tus pedazos están esparcidos por todos lados.
El Manifest per la Vida proposa parlar obertament del suïcidi amb respecte i sense judicis i escoltar de forma activa quan algú ens explica que pateix.
I un dia com avui, el director del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, Narcís Cardoner, ha fet una crida per incidir de manera específica en la salut mental dels joves davant la irrupció d'elements novedosos com ara les xarxes socials.
Aquest especialista recorda que cap altra generació ha viscut vinculada a un món paral·lel d'imatges i emocions, de vegades un món inventat tan potent i d'efectes encara desconeguts. És per això que demana una resposta específica pel col·lectiu d'adolescents i joves.
Jo quan era adolescent jo no tenia xarxes socials, ara les xarxes socials tenen un paper enorme. Hem vist que, per exemple, el creixement de patologia mental en els joves és molt significatiu. Avui que estem celebrant el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi, sabem que incidir sobre aquesta població és molt important, no? Perquè el número de tentatives de suïcidi en aquesta població s'ha incrementat d'una forma dramàtica, no? I això ens ha de fer pensar de que hem d'alguna forma intervenir de forma específica en aquesta població.
L'Hospital de Sant Pau compta amb una unitat específica d'urgències psiquiàtriques separada de les urgències generals. Aquest model d'atenció topa, però, amb dificultats perquè sigui desplegat en centres sanitaris de dimensions més petites. El suïcidi és una de les principals causes de mort entre joves d'entre 15 i 29 anys.
En cultura, Carmen Maura rebrà el gran premi honorífic del Festival de Sitges. L'actriu, que protagonitza el film Vieja Loca, rebrà aquest reconeixement juntament amb altres clàssics del fantàstic Joe Dante, Terry Gilliam i Peter Chan. L'actor Benedict Cumberbatch també recollirà un guardó, La màquina del temps, David Navarro.
Compte enrere per a la 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Una trobada que enguany reunirà a Sitges grans noms del cinema com Terry Gilliam, membre dels Monty Python i director de films com Brasil, o Joe Dante, el realitzador de, entre d'altres, Gremlins. Tots dos rebran el gran premi honorífic juntament amb el director xinès Peter Chan i l'actriu Carmen Maura. L'intèrpret, que ha treballat amb grans noms del fantàstic com Àlex de la Iglesia, presenta, com ha explicat la directora de la Fundació del Festival, Mònica García, Vieja Loca.
Que ens dona una interpretació de la Carmen Maura com a vieja loca i el pobre Daniel Heller, que és gendre que ve a cuidar d'ella i la cosa no acaba molt bé, per dir-ho d'una manera molt, molt, molt suau.
Un altre reconeixement destacat serà per a l'actor Benedict Cumberbatch, que rebrà La màquina del temps i presentarà el film Esa cosa con alas, tot plegat en un festival on es podran veure el darrer film de Yorgos Lanthimos, Bugonia, o de Guillermo del Toro, Frankenstein. Per cert, que també s'ha fet públic la pel·lícula de Cluenda, La Larga marxa, de Francis Lawrence, basada en un llibre de Stephen King i amb Mark Hamill com a dolent.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta tarda arrenca la Copa de la Reina amb la ronda de 32ens de final a partit únic en què participen 3 equips catalans. Ha jugat ja l'AEM i ha guanyat el camp de l'Atlètic Balears per 0-2 amb gols d'Amaya i Inés. Ara, a 9:15, aquí d'aquí una estona, serà el torn del duel català de l'eliminatòria entre el Cornellà i l'Europa, que es podrà veure a la xarxa Més. Les cornellenques competiran aquest curs a Tercera Federació, mentre que les de gracienques ja han obert el curs a Primera Federació. L'entrenadora escapolada Nani Ases diu que estan obligades a passar a l'eliminatòria.
L'any passat, la primera ronda, no vam ser capaces de passar-la i vam tenir davant un espanyol de Lliga F, i és veritat que estaves com perdonat per no passar. Crec que ara la cosa canvia. La nostra responsabilitat és voler passar i que jo crec que seria una il·lusió pel club, per les jugadores i per l'estaf en aquest cas.
També s'obre avui la fase estatal de la Copa Federació Masculina, els 16ens de final, que juguen a partit únic i també hi ha 3 equips catalans. El Terrassa rep l'Atlètic Monzó des de les 7 de la tarda. El Tona visita l'Eje Aragonès a 8:15 i l'Atlètic Lleida juga al camp d'esports a les 8 davant el Tudelano. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que alguns puguin pensar que participar de la Copa Federació fa més nosa que servei, des de l'Atlètic Lleida veuen la competició com una oportunitat, ho deia Gabri Garcia, l'entrenador, perquè jugadors que, per exemple, diumenge no van jugar contra el Torrent puguin deixar-se veure i demostrar les seves qualitats.
Jugadors que diumenge no van jugar tenen la motivació de jugar a dimecres. A més, és una competició en la que t'enfrontes a equips de la mateixa categoria, vull dir que és una competició en la que et dona una mica un mirall d'on estàs, no? Per tant, són equips importants de la categoria.
Els quatre equips que arribin a les semifinals es classificaran per la Copa del Rei 25-26 i jugaran a casa contra un equip de primera divisió. La cita d'avui al Camp d'Esports a les 8 del vespre.
El Barça ha obert ja el formulari de sol·licitud d'entrades per al partit davant el València, que jugarà diumenge a les 9 a l'estadi Johan Cruyff. Els 16.500 socis i sòcies que han tingut abonament els dels dos darrers cursos a Montjuïc opten a les prop de 6.000 entrades disponibles, que tenen preus d'entre 42 i 78 euros. Si hi ha més demanda que places disponibles, divendres al migdia es farà un sorteig per definir qui disposarà d'entrada. El club explicava l'elecció del Johan, tot i mantenir que la voluntat és tornar al Camp Nou en una data pròxima. La vicepresidenta blaugrana, Elena Fort, manté l'optimisme en declaracions a TV3 i parla d'un retorn molt proper a l'estadi habitual.
Les obres estan pràcticament acabades, per no dir que estan acabades del tot. Sabeu que hi ha uns processos burocràtics, doncs, que fan que s'hagin de passar una sèrie de controls. Estem en aquesta fase final, tancant aquests documents finals, tancant aquesta fase final juntament amb l'Ajuntament, i per tant el que tot això pugui trigar serà el que trigarem en tornar a l'Spotify Camp Nou.
I a l'Europeu Femení d'Hockey Patins, que es disputa a Paredes de Portugal, la selecció espanyola tanca avui la fase de grups amb el duel contra les anfitriones, que arrencarà a 9:15 del vespre. Ahir el combinat estatal tornava a golejar, aquest cop davant Itàlia 0-5.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Propostes en xarxa.
30 de novembre del 2000. La UNESCO declara el conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni de la Humanitat. Heu fet bé els càlculs. Aquest any en fa 25 que va rebre aquesta distinció. Així que pot ser un bon moment per visitar els 14 monuments que comprèn. Fa mesos que Tarragona commemora aquest 25è aniversari i ho continuarà fent fins al proper 30 de novembre. Una celebració que té quatre eixos principals: la part acadèmica, l'educativa, la institucional i la festiva i cultural. Nosaltres ens quedem amb aquesta última, la més participativa. Fins ara s'han fet activitats familiars, de divulgació, música i dansa, o produccions creades per a l'ocasió que posen en valor el patrimoni històric. Aquests propers mesos encara sou a temps de gaudir d'algunes d'aquestes propostes. Per exemple, de fer una pel·li de romans en família, ser arqueòlegs per un dia tot jugant a desenterrar i desxifrar el passat, o resoldre el conflicte del César. Però també podeu gaudir de cites com un concert de Marc Pujol que uneix passat i present a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Ara bé, recordeu que la ciutat sempre oberta, així que més enllà de l'efemèride, qualsevol moment és bo per descobrir el passat. Fins al 30 de novembre, Tarragona celebra el 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat. Podeu consultar totes les activitats programades al web tarragona.cat.
sabies que...
Treballa la nit en greixa, i no és perquè es menja més, sinó perquè s'altera el ritme circadià. Les persones estem programades per dormir quan no hi ha llum i menjar de dia. El treball durant la nit, doncs, interromp la son i trenca el cicle fisiològic. Això, alhora, provoca una disminució de la despesa energètica diària total. En conseqüència, el dèficit d'hores de son també engreixa. Aquest paper rellevant de la son en el metabolisme energètic fa que el no dormir mengem més, com un mecanisme fisiològic d'adaptació per mantenir la vigília.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tomba articles clau del decret de règim lingüístic que blinda el català a les aules. Cristina Cantal.
Entitats socials, culturals i educatives han rebutjat la decisió de l'alt tribunal mentre el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat no fer un ús polític de la llengua.
Defensarem el model lingüístic de l'escola catalana amb tota contundència. El govern de Catalunya recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per la convivència.
Continua en marxa al Congrés el debat sobre la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja a l'espera de la votació que previsiblement tombarà la mesura.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, avisa Vox, el PP i Junts que hauran de retre comptes als seus electors i que la seva decisió els perseguirà i ha estat especialment dura amb Míriam Nogueras.
Es que usted y yo aquí, en este debate, representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. ¿Y sabe a quién representa usted? Usted en esta lucha representa el capital. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
Salvador Illa anuncia 77 milions per incrementar la protecció dels municipis davant incendis forestals. El president s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis ebrencs afectats pels focs d'aquest estiu.
L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, ha demanat que es netegin ja les zones cremades per poder passar el dol i l'alcalde de Paüls, Enric Adell, ha reclamat rapidesa per evitar l'abandonament de les zones rurals.
Hi ha hagut molt bones paraules, però nosaltres necessitem fets i un dels fets més importants ara mateix és la neteja de tota la zona cremada. Per això esperem que en els propers mesos, com ens han dit, comencin els nostres treballs.
Que en 30-40 anys s'ha duplicat la massa forestal i això és per la no gestió. Per tant, jo crec que ja és el moment de donar-me en compte que les zones rurals necessiten recursos, que no només som aquells que acabem aportant energia o aigua a la resta del país.
En cultura, Carmen Maura rebrà el gran premi honorífic del Festival de Sitges i l'actor Benedict Cumberbatch també recollirà el guardó La màquina del temps.
L'actriu que protagonitza el film Vieja Loca rebrà aquest reconeixement juntament amb altres clàssics del fantàstic Joe Dante, Terry Gilliam i Peter Chan. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
Que ens dona una interpretació de la Carmen Maura com a Vieja Loca i el pobre Daniel Heller, que és gendre que ve a cuidar d'ella i la cosa no acaba molt bé, per dir-ho d'una manera molt, molt, molt suau.
I en esport, Jordi Cervantes, tret de sortida a la Copa de la Reina de Futbol.
A 8:45 comença el duel català dels 32ens de final d'aquesta competició amb un partit entre el Cornellà i l'Europa i que es podrà veure per la xarxa Més. Fa uns minuts ha finalitzat el partit de l'EM amb victòria al camp de l'Atlètic Balears, una eliminatòria que és a partit únic. D'altra banda, el Barça ha obert el formulari de sol·licitud d'entrades per al partit davant el València, que jugarà diumenge al Johan Cruyff i al qual opten els socis i sòcies que van tenir abonament a Montjuïc els darrers dos cursos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Dues Catalunyes en aquests moments. La de l'extrem nord de Girona, també gran part del Pirineu, on els núvols són més abundants i on fins i tot hi plou, i la resta del país, on la temperatura és molt més suau, amb vent de ponent força ressec i més domini del sol. Sí que alguns núvols s'han anat movent per les comarques de Ponent i de l'Ebre, que han deixat alguna gota esporàdica, però en general, sempre que també han eixut, tret, com dèiem, de l'Empordà, del nord nord de Girona en general i també de l'Alt Pirineu, al llarg d'aquesta tarda encara amb algun remet, especialment a l'Empordà. Pel que fa a la diada, doncs sí que els núvols han de tornar a augmentar i bàsicament ho farà a les comarques de Girona, ja al matí, també al voltant del migdia, arribant a l'àrea metropolitana de Barcelona i durant la tarda fins a la Catalunya central. Algun xàfec caurà, sobretot al sud gironí i al voltant del Maresme, al Vallès Oriental o cap a la banda del Vallès Occidental. Més sol i encara calor a les comarques de l'Ebre i del Pla de Lleida. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Mantenim operació sortida, retencions puntuals ara mateix a la B20, aquesta ronda de dalt en sentit nord, amb pràcticament 9 quilòmetres de retenció, sobretot a l'altura més o menys de la Vall d'Hebron. A banda d'això, també retencions puntuals i intermitents el 23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, on hi ha l'enllaç amb la P3 en sentit sud, cap a l'est de Barcelona, també retencions a les 60, a l'altura d'Argentona, l'altitud, la Nacional 180, però també alguns petits trams una mica congestionats, l'Erdo i la Franca, el Vallès, amb 4 quilòmetres de retenció en sentit Alcana, i a banda d'això també algunes petites afectacions a la P30 a la punta de Barbara del Vallès en sentit. I després, per comentar, per últim comentar, hi ha la classificada de la C25 entre Muntanyola i Sant Bartomeu del Grau a causa de la veïna vehicle que està, doncs, que estaria completament tallada durant 1 quilòmetre en sentit eix. Això és tot, des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tomba articles clau del decret de règim lingüístic que blinda el català a les aules.
En concret, anul·la els decrets que fixen el català com a llengua vehicular en l'activitat docent. La raó, diu el Tribunal, és perquè no garanteix prou el castellà. El decret, de fet, fa un any que està suspès de forma cautelar per un recurs que va presentar l'entitat Assemblea per una Escola Bilingüe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat no fer un ús polític de la llengua. Entitats socials, culturals i educatives han reaccionat ja a la decisió de l'alt tribunal.
El dictamen es va aprovar el 15 de juliol, però s'ha fet públic aquest dimecres a les portes de la diada. Esther Minguell.
El TCJ tomba alguns dels articles que fixen el català i l'aranès a la Vall d'Aran com a llengües vehiculars d'aprenentatge i habituals en l'activitat docent, administrativa i de relació amb les famílies. El president Salvador Illa ha sortit en defensa del model lingüístic de l'escola catalana.
Defensarem el model lingüístic de l'escola catalana amb tota contundència, que el govern de Catalunya recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per la convivència.
Entitats culturals, socials i educatives han rebutjat també la decisió del Tribunal Superior. El sindicat USTEC denuncia un atac al model d'escola catalana. Yolanda Segura és la seva portaveu.
La llengua i l'educació de Catalunya no es toquen. Exigim a les nostres institucions una resposta contundent en conseqüència.
Aquesta sentència arriba quan s'està pendent de la decisió del Tribunal Constitucional sobre els percentatges lingüístics a les aules, una resposta que s'ha de conèixer aviat.
Gràcies, Esther. També la Plataforma per la Llengua recorrerà la sentència. Juntament amb l'ANC, denuncia el major atac des del franquisme.
La presidenta i la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell i Mireia Plana, han carregat contra la decisió judicial en una roda de premsa aquest dimecres a la seva seu. Han fet una crida a defensar el català i han denunciat que la sentència no s'adequa a la normativa vigent. També ha constatat que el pacte per la llengua és necessari però insuficient. Les han acompanyat el president de l'ANC, Lluís Llach, i l'advocat Pep Cruanyes. Llach ha afirmat que la sentència és el major atac a la llengua des del franquisme i ha criticat el president del govern, Salvador Illa, tot assegurant que la seva actitud amb la llengua serà la de rentar-se la cara com altres vegades.
Una sentència, com dèiem, que arriba la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Demà, 11 de setembre, serà una jornada festiva i reivindicativa a parts iguals, amb moltes activitats durant tot el dia, com les tradicionals ofrenes florals al monument Rafael Casanova i les manifestacions.
Jordi Pessarrodona és membre del comitè permanent de l'ANC.
La reivindicació sortir al carrer, que tenim més motius que mai, que és el lema d'aquest any, si us heu fixat en la diada, sortir, perquè realment el país està en una urgència que mai, molt més que mai, històrica. L'espoli és sagnant dia a dia. Ja hi ha un estudi que és molt més dels 20.000 milions que es reconeixen. O sigui que, imagineu-vos, si tan sols per l'economia ja no és urgent sortir i reivindicar la llibertat del nostre país.
El primer d'aquests actes de l'11 de setembre és la hissada de bandera a la façana del Parlament de Catalunya. L'acte està encapçalat pels presidents del Parlament i la Generalitat, Josep Rull i Salvador Illa, respectivament, i els acompanya l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. En qualsevol cas, anem cap al parc de la Ciutadella. Esplugues Televisió, Pau Pascual, bona tarda.
Bona tarda, doncs l'acte ha començat puntual i tot just ara els tres membres de la Guàrdia d'Honor del cos de Mossos d'Esquadra han traslladat aquesta senyera des de l'interior de Palau cap als presidents de la Generalitat i del Parlament i també l'alcalde de Barcelona, que serà qui la rebrà posteriorment. Ara en un instant se l'entregarà als membres del cos dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Gala de l'Ajuntament, que ja la desplegaran i l'ancoraran al pal de la hissada. Una bandera gegant de 6x9 metres i que estarà hissada a 25 metres d'alçada i que a partir d'avui doncs serà la gran protagonista del tret de sortida dels actes institucionals de la Diada en la seva vigília i que romandrà doncs a dalt tots els dies de l'any. Un esdeveniment inspirat en el que va promoure Pasqual Maragall l'any 2004 i que girarà entorn dels orígens i la història de la senyera. Cal destacar que un cop acabat l'acte, la cambra recuperarà la recepció institucional als representants del món polític, econòmic, cultural i social del país, que s'havia fet des del restabliment de la institució al 1980 i que es va deixar de fer el 2008 per la crisi econòmica.
Moltíssimes gràcies, Pau. Recordem des del Parc de la Ciutadella on s'està produint aquesta hissada de la bandera al Parlament de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política, continua en marxa el debat sobre la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja a l'espera de la votació que previsiblement tombarà la mesura.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, avisa Vox, el PP i Junts que hauran de retre comptes als seus electors i que la seva decisió els perseguirà i ha estat especialment dura amb Míriam Nogueras.
Es que usted y yo aquí, en este debate, representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. ¿Y sabe a quién representa usted? Usted en esta lucha representa el capital. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
Doncs aquest primer ple del curs polític està marcat pel fracàs de la reducció de la jornada laboral, però també pel judici obert pel Suprem al fiscal general de l'Estat i per la crisi diplomàtica amb Israel per Gaza. El ple ha començat ja aquest matí amb l'habitual tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, Pere Sanz.
Sánchez ha afirmat que lidera un govern net que treballa per causes justes com l'habitatge, l'ocupació o la defensa dels drets humans. Feijóo l'ha acusat de moure's només per la por als jutges, als mitjans de comunicació i als seus socis parlamentaris.
Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer.
D'altra banda, en resposta al portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, Sánchez ha recordat que la vicepresidenta María Jesús Montero posarà sobre la taula un nou sistema de finançament territorial i li ha recordat la quitança del deute del FLA.
I avui ha declarat davant del jutge la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada d'un delicte de malversació relacionat amb la tasca de la seva assistent a la Moncloa i arran d'una denúncia de Vox.
El jutge veu delicte en la tasca prestada per l'assessora en relació amb activitats privades de Gómez en la recerca de finançament per a la Càtedra de Transformació Social Competitiva que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. Gómez ha respost només al seu advocat i ha explicat les funcions de l'assessora Cristina Álvarez, de qui ha dit que era amiga personal seva. També ha explicat que algun cop li havia demanat a Álvarez que transmetés un missatge seu com a favor personal. Álvarez, també citada avui, davant del jutge, s'ha negat a declarar.
El govern mobilitzarà fins a 77 milions d'euros per incrementar la protecció dels municipis davant dels incendis forestals. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant la reunió amb els alcaldes dels municipis ebrencs afectats pels incendis d'aquest estiu, que han deixat una vial i han cremat més de 3.300 hectàrees forestals. Mont Carvajal.
A partir de l'any vinent i fins al 2030 seran 15 milions d'euros l'any i 2 milions enguany per ajudar a fer plans de prevenció.
Portar un canvi de mentalitat i hem de posar molt èmfasi en preparar la
gestió del nostre medi natural, especialment dels nostres boscos, per evitar incendis que un cop estan en marxa són a vegades impossibles d'extingir, estan fora de capacitat d'extinció.
L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, ha demanat que es netegin ja les zones cremades per poder passar el dol.
Hi ha hagut molt bones paraules, però nosaltres necessitem fets, i un dels fets més importants ara mateix és la neteja de tota la zona cremada. Per això esperem que en els propers mesos, com ens han dit, comencin els nostres treballs.
I l'alcalde de Paüls, Enric Adell, ha reclamat rapidesa per evitar l'abandonament de les zones rurals.
Que en 30-40 anys s'ha duplicat la massa forestal i això és per la no gestió. Per tant, jo crec que ja és el moment de donar-me un compte que les zones rurals necessiten recursos, que no només som aquells que acabem aportant energia o aigua a la resta del país, sinó que som aquells que també necessitem ajudes per a poder tirar endavant.
Segons els batlles, el cost de pagar els incendis va ser de 65 milions d'euros. El total de les pèrdues no ha estat quantificat encara.
I encara parlant d'emergències, balanç satisfactori de la prova del sistema d'alertes a mòbils. Les alert que s'ha fet aquest matí a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, tot i que s'han reportat algunes incidències amb terminals de Movistar.
Protecció Civil ha registrat més de 3.000 respostes positives de la ciutadania que ha rebut l'avís correctament.
Ràdio Seu, Pep Graell.
Protecció Civil ha fet un balanç força satisfactori de la prova del sistema d'alertes a mòbils S-Alert que s'ha dut a terme aquest dimecres a les 10 del matí a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida. La directora general Marta Cassany ha informat que l'enviament dels avisos per part del sistema s'ha fet sense cap incidència i tan sols s'ha detectat alguna dificultat amb alguna companyia. En concret, la incidència s'hauria produït amb Movistar i empreses proveïdores vinculades, fet que ha provocat que alguns telèfons d'aquesta operadora no hagin rebut l'avís. Ens ho nota un veí de la Seu d'Urgell.
Sí, l'ha rebut aquest matí. Tenia dos mòbils, la meva dona i el meu. I ha trucat solament el meu. No sé, un sonido molt diferent. I ha durat més o menys 2-15 segons. És un mes, que la gent està informada de qualsevol cosa que passi per aquí. A mi me sembla molt bé que paguin aquestes coses.
Per la seva banda, la ciutadania ha enviat més de 3.000 enquestes durant la primera mitja hora en què el 97% assegurava que havia rebut l'alerta al seu telèfon mòbil. Es tracta d'un nombre de respostes important, segons ha destacat Protecció Civil.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos denuncien una segona violació a una menor a Olot durant les festes d'altura el mateix dia que la primera.
Els Mossos investiguen els fets per identificar l'autor de l'agressió a la víctima, que té 15 anys. Els fets van passar la matinada del 6 de setembre, la mateixa que en l'agressió sexual que va patir una menor tutelada i de la qual hi ha un detingut com a sospitós dels fets, i la Generalitat ja va avançar que es presentaria com a acusació popular en el judici.
L'Agència Catalana de l'Aigua renovarà finalment les comportes de l'embassament del Foix, malmeses des de fa dècades.
Era una demanda reiterada des de feia anys de municipis com Cubelles, que és qui pateix de forma directa els efectes d'una crescuda sobtada del riu Foix arrel del sobreeiximent del pantà. Això és precisament el que va passar el juliol passat amb la Dana. El pantà no va poder retenir tota l'aigua caiguda al Penedès i va acabar generant una riuada que va comportar destrosses importants al seu tram final.
Canal Blau, Mita Casas.
Després de la reunió mantinguda ahir, el govern de Cubelles ha confirmat que l'ACA posarà en marxa el procés administratiu per elaborar un projecte de reforma de les comportes de l'embassament del Foix, que des de fa anys es troben inoperatives per l'acumulació de fang i sediments. Ho explica l'alcaldessa Rosa Fonoll.
Farem un conveni i l'Ajuntament té que fer el projecte pels dos ponts, que estan malmesos. Llavors aquí hi ha unes subvencions cada any. Ells ens financen un 85% i l'Ajuntament té que fer una aportació del 15%. Això serà imminent.
Una situació que n'ha limitat durant anys la gestió i la seva funció reguladora, com es va fer evident a les inundacions del passat 12 de juliol. Un altre dels compromisos de l'agència se centrarà a dur a terme actuacions al tram final del riu Foix, al seu pas per Cubelles, amb l'objectiu de reduir els riscos d'inundació en cas d'eventuals crescudes. També s'han acordat les accions de recuperació dels espais malmesos a Cubelles.
També en territori, l'arròs ja està a punt per la sega i per celebrar-ho, 7 municipis del Delta han organitzat festes que recorden com era la feina al camp abans de l'arribada de la maquinària. Els primers a fer-ho han estat Sant Jaume d'Enveja i La Ràpita, i aquest cap de setmana la sega arribarà a Deltebre. Ràdio Delta, Cel Prieto.
A Sant Jaume, la sega tradicional es fa en uns jornals de la vora del riu. Durant el dia també es canten jotes i es fan menjades populars. Escoltem a Teresa Solsona, alcalde Jaume d'Enveja.
Aquí és una vegada més, és per recordar els orígens, que no mos se perguen, tindre'ls sempre presents per a saber d'on venim, Sí que volem un futur obert i bonic, però sobretot no perdre els nostres orígens d'on venim.
Recordar així d'on venim quan al Delta s'arribaven a reunir 10.000 persones per treballar l'arròs. Sebastián és un dels pagesos que encara recorda aquests moments.
Aquí al Delta treballaven 10.000 persones i per això molts coneixem tots, molts coneixem tots. D'Amposta, de Santa Bàrbara, de l'Ampolla, de per tot, 10.000 persones treballant, aquí ho sé prou.
A més, els assistents també van poder segar en primera persona. Deltebre serà la següent parada de les festes de la sega el 14 de setembre.
També en territori, 63 perruquers participaran diumenge a la novena edició de Deixa't prendre el pèl al passeig marítim de Cambrils. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
La solidaritat i l'estil es tornaran a fusionar diumenge al matí a Cambrils en la novena edició de Deixa't prendre el pèl. 63 perruquers oferiran els seus serveis al passeig marítim del municipi per recaptar fons a favor de l'Associació de Familiars d'Alzheimer Costa Daurada, que vol ampliar el seu centre de dia per atendre més famílies. L'organitzador de l'esdeveniment, el barber Javi Torrente, diu que hi ha perruquers que no fallen mai a la cita i d'altres que s'incorporaran aquest any nous.
Tenim barbers i perruqueres això que ja porten molts anys venint, que venen cada any i no dubten. O sigui, ja tenen en aquella data la tenen fixada. I també haig de dir una cosa, que en aquest any s'han incorporat uns quants professionals que feia molts anys que els demanava que vinguessin.
El preu del servei serà tall bàsic 10 euros i complet amb degradat i afaitat 18 euros. També s'oferiran bateig de rem, tas de crossfit i baix llatins.
En cultura, Carmen Maura rebrà el gran premi honorífic del Festival de Sitges. L'actriu que protagonitza el film Vieja Loca rebrà aquest reconeixement juntament amb altres clàssics del fantàstic, Joe Dante, Terry Gilliam i Peter Chan. L'actor Benedict Cumberbatch també recollirà un guardó, La màquina del temps, David Navarro.
Compte enrere per a la 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Una trobada que enguany reunirà a Sitges grans noms del cinema com Terry Gilliam, membre dels Monty Python i director de films com Brasil, o Joe Dante, el realitzador de, entre d'altres, Gremlins. Tots dos rebran el gran premi honorífic juntament amb el director xinès Peter Chan i l'actriu Carmen Maura. L'intèrpret, que ha treballat amb grans noms del fantàstic com Àlex de la Iglesia, presenta, com ha explicat la directora de la Fundació del Festival, Mònica García, Vieja Loca.
Que ens dona una interpretació de la Carmen Maura com a vieja loca i el pobre Daniel Heller, que és gendre que ve a cuidar d'ella i la cosa no acaba molt bé, per dir-ho d'una manera molt, molt, molt suau.
Un altre reconeixement destacat serà per a l'actor Benedict Cumberbatch, que rebrà La màquina del temps i presentarà el film Esa cosa con alas, tot plegat en un festival on es podran veure el darrer film de Yorgos Lanthimos, Bugonia, o de Guillermo del Toro, Frankenstein. Per cert, que també s'ha fet públic la pel·lícula de Cluenda, La Larga marxa, de Francis Lawrence, basada en un llibre de Stephen King i amb Mark Hamill com a dolent.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta tarda, precisament, arrenca la Copa de la Reina amb la ronda de 32ens a final a partit únic en què participen tres equips catalans. L'AEM ha guanyat el camp de l'Atlètic Balears 0-2 amb gols de Maia i Inés. Eric López, UAU Lleida Ràdio.
El partit ha començat amb un Atlético Baleares avisant en primera instància abans d'arribar al minut 15 de partit i amb un AEM que de mica en mica s'ha anat connectant fins al punt de veure com l'àrbitre del partit anul·lava un gol de Noé Fernández per fora de joc de la seva companya Carlota Acina als darrers minuts dels primers 45. Amb l'empat a 0 al marcador, la segona meitat ha donat el tret de sortida amb un AEM més valent i que s'ha vist recompensat al minut 60 amb el gol de Maria Amaya. Amb el 0-1 a favor, l'entrenador de les lleidatanes, Joan Bacardit, ha començat a moure la banqueta i ha collit els fruits pocs minuts després quan la migcampista Inés Fadi ha marcat el 0-2 definitiu al minut 81. Una AEM que no té temps de celebracions perquè aquest diumenge visita el camp del Deportivo Alavés en la segona jornada de la Primera Federació Femenina.
A 3:15 serà el torn del duel català de l'eliminatòria entre el Cornellà i l'Europa, que es podrà veure a la xarxa Més. Les verdes competiran aquest curs a Tercera Federació, mentre que les escapolades ja han obert la temporada a Primera Federació. L'entrenadora escapolana Nani Aces diu que estan obligades a passar.
L'any passat, la primera ronda, no vam ser capaces de passar-la i vam tenir davant un Espanyol de Lliga F, i és veritat que estaves com perdonat per no passar. Crec que ara la cosa canvia. La nostra responsabilitat és voler passar de copa demà i que jo crec que seria una il·lusió pel club, per les jugadores i per l'staff en aquest cas.
També s'obre avui la fase estatal de la Copa Federació Masculina, els setzens de final, que juguen a partit únic, i hi ha tres equips catalans. El Terrassa rep l'Atlètic Monzó des de les 7, partit que es troba al descans, amb victòria parcial a Garenca per 1-0. El Tona visita l'Egea Aragonès des de 8:15, de moment empat a 0 al marcador al minut 23 de partit. I l'Atlètic Lleida juga al Camp d'Esports a les 8 davant el Tudelano. L'entrenador de l'Atlètic Lleida, Gabri Garcia, veu el partit com una oportunitat per als menys habituals.
Jugadors que diumenge no han jugat tenen la motivació de jugar a dimecres. A més, és una competició en la que t'enfrontes a equips de la mateixa categoria. Vull dir que és una competició en la que et dona una mica un mirall d'on estàs, no? Per tant, són equips importants de la categoria.
En bàsquet, la preparació de l'Espart Girona passa avui per Tolosa, on les gironines disputaran un nou amistós de pretemporada a partir de 8:45. Girona FM, Pau Villafañe.
Després de les bones sensacions contra el Viladecans, l'Uni segueix prement l'accelerador per arribar en el millor estat de forma possible a la Lliga Catalana, com així ha reconegut la jugadora de l'Uni Girona, Marta Canella.
Un equipo muy físico, un juego bueno, pues, francés, diferente, y nos tiene que valer para seguir dando pasos hacia adelante como equipo, y en la situación en la que estamos ahora, que bueno, pues un poco ahí de pretemporada, de que pesan las piernas y tal, pero intentar ir construyendo el camino hacia donde queremos ir.
L'Uni Girona podrà comptar amb tota la plantilla excepte la lesionada Chloe Vivi i encara sense Erika Carter, que va estar disputant el torneig de 3x3.
En futbol sala, segona jornada de la primera masculina, el Barça rebrà l'Osasuna Magna 8:45 al Palau Blaugrana. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
Es volver otra vez a disfrutar de un partido, a disputarlo también aquí ante un rival que no va a exigir mucho, pero sabiendo que bueno, que vuelvo a estar con mi afición, que vuelvo a estar con los drags, que vuelvo a estar en un palau que va a llevar en volandas al equipo, y eso hace que bueno, pues que esa emoción y esa ilusión pues se conviertan todavía, si cabe, en más ganas, ¿no?
L'Indústria de Santa Coloma rebrà a la mateixa hora el Manzanares i a la Copa Catalunya de Waterpolo. Avui, anada a quarts de final, Catalunya-Sant Andreu i Barceloneta-Sabadell.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem divendres a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Escala.
La xarxa.